Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Avui estrenem més. El dia porta per nom divendres 1 de març del 2024. Ens llevem amb el cel pràcticament asserenat, però aquest matí les protagonistes són les temperatures, que segueixen estant a la baixa, tot i que sí que és veritat que durant la setmana han anat en augment. Per exemple, tenim 4 graus negatius a Vall de Núria, 0 graus a Das i a Molló, 4 a Ripoll i a Camprodon, 6 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, Ribes de Freser, Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols, 7 graus a Castellfollit de la Roca, Anglès i a Girona, 9 a Vic, i a Banyoles i a Mieres, i 10 graus a Roses i a Figueres. Temps ara per connectar amb en Dani Ramírez. Dani Ramírez, quin temps tenim per aquest cap de setmana i per avui divendres?
Avui de matinada hi ha un petit canvi de temps que passa ràpid i per tant el dia globalment ja vindrà marcat per les clarianes, vent de mestral, amb estones de tramuntana, moderat a fort, al nord de l'Empordà i al Pirineu, i bé, doncs de precipitació ben poca, de matinada 4 gotes cap al sud, bàsicament Osona i també comarca de la Selva. Ahir va baixar la temperatura, avui de nit, matinada, puja una mica amb aquest cel ennuvolat i, per tant, no repetiran els 3 sota 0 d'ahir de Camprodon o, per exemple, els 6-7 sota 0 de Das i d'Isòvol a la Cerdanya, o també valors propers a 0 graus, una mica per sota de 0 en punts de la plana de Vic. Matinada ennuvolada, en principi, doncs, aquest inici del mes de març ens porta una temperatura una mica més alta de matinada. Bé, de dia temperatures de 10 a 15 a l'interior, baixa una mica la temperatura de dia, i a la costa arribant per sobre de 15 a 17 graus. Cap de setmana, marcat per una petita pertorbació que arribaria durant la tarda i la nit de dissabte. És un front poc actiu, però pot deixar algunes pluges febles a l'interior, també cap al nord, Pirineu Oriental, Osona, Lluçanès, cota de neu al voltant de 1.200 metres, i potser una mica més de pluja a la nit de dissabte a diumenge. Però diumenge anirà marxant, torna a entrar vent del nord, baixa la temperatura, i amb aquesta tramuntana poca pluja preveiem. Algun floc de neu al Pirineu, Ripollès i Cerdanya, i a la tarda algun xàfec puntual al voltant de la Selva o de les Gavarres Baix Empordà. Això seria per diumenge a la tarda. En definitiva, que el cap de setmana no serà molt inestable, però més fred diumenge i amb aquest petit front la nit de dissabte a diumenge.
No prospera la moció presentada per la CUP i Activem Olot per a la implementació de mesures a nivell de ciutat per controlar i millorar la qualitat de l'aire. Des de l'equip de govern no han vist amb bons ulls perquè asseguren que des de la Generalitat aviat es prendran mesures concretes en aquesta matèria i perquè creuen que amb els experts del Sigma n'hi ha prou per continuar fent els controls que es fan a la ciutat actualment. La CUP i Activem Olot critiquen a l'equip de govern que no votés a favor de la moció només pel simple fet, diuen, de no incorporar altres possibles experts de la comarca en aquest àmbit. En parla el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
Aquests treballs formen part del que seria un projecte de decret pel Pla de Qualitat de l'Aire Horitzó 2027. Com comprendran, nosaltres hi estem a favor en qüestió de poques setmanes o pocs mesos, però amb un projecte de decret de la qualitat de l'aire aprovat per tot el país i amb les regles clares i amb criteris ordenats per tothom.
I fa uns dies també parlàvem del nivell d'arsènic que hi havia a Ripoll i a Camp de Bànol a l'aigua. Des de fa 10 dies que els municipis de Ripoll i Camp de Bànol estan, com dèiem, sota restriccions per l'ús d'aigua potable a causa de l'increment d'arsènic. Els negocis de restauració s'han vist afectats per aquestes mesures, ja que, per exemple, no poden cuinar amb l'aigua de l'aixeta. I en el cas concret de les cafeteries, s'han vist obligades a utilitzar aigua embotellada, motiu que ha provocat un petit augment dels preus dels seus productes. L'encarregada de la Alicia Smurfy es Marion James.
Entonces yo lo que hice fue en primer momento dar la orden de que al siguiente día no se servía café hasta que no solucionáramos algo. Luego lo que hice fue traer una máquina doméstica de café donde se podía ir poniendo agua embotellada y de cápsula mientras íbamos haciendo. Hablé con los proveedores del café, me dijeron que se podía adaptar la cafetera para agua embotellada, tan pronto al siguiente día abrieron los supermercados, fui a llenar el coche de garrafas de agua y venir a hacer la adaptación.
I Girona torna a tenir bisbe dos anys després. L'abat de Poblet, Octavi Vilà, és qui ocuparà el càrrec en substitució de Francesc Pardo. Aquest dijous, Vilà ha saludat els feligresos i el conjunt de l'Església, mentre ha explicat que arriba el bisbat disposat a fer front al present amb coratge i a treballar des de la fe per copsar les necessitats de l'Església actual.
Potser no és habitual que el Sant Pare esculli un religiós, encara que últimament en el conjunt de l'Estat n'hem vist algun. Potser encara és menys habitual que esculli algú que està dedicat a la vida contemplativa, però potser també aquesta vessant de pregària, de contacte amb la paraula de Déu i tot això pot aportar alguna cosa positiva a la diòcesi de Girona, i òbviament ells també em aportaran moltes coses positives a mi. És una experiència diferent, certament.
I pel que fa a carreteres, els alcaldes de Sant Aniol de Finestres i de les Planes d'Hostoles no estan satisfets amb la resposta que el Departament de Territori els ha donat respecte a les millores de l'EGI 531. Francesc Oliveres i Marc Puig asseguren que recentment s'han reunit amb un responsable del departament, però que no els ha promès millores estructurals per millorar la via, només dur a terme noves millores de manteniment. Precisament l'alcalde de les Planes d'Hostoles és Marc Puig.
Es van donant llargues, sempre es va dient que no hi ha diners, però el que veiem aquí és una falta de priorització i es dona la sensació que són pobles petits, que no es tenen en valor aquesta carretera on hi ha indústries molt potents, amb molta quantitat de treballadors, i per tant no es té en compte aquells desplaçaments que fan les persones que treballen en aquesta zona del Vall del Llemena. No? Ens sentim poc escoltats i sobretot molt poc recolzats a l'hora de portar a terme una acció concreta i una acció contundent com faria falta en aquesta carretera.
I els fons Next Generation han deixat al conjunt del Ripollès una aportació econòmica de més de 3,5 milions d'euros, part dels quals s'han destinat a Sant Pau, on s'ha arranjat el carrer Guàrdia perquè sigui una via per a vianants i punt neuràlgic del municipi. L'aportació europea ha permès finançar el 100% de l'actuació, valorada en 326.000 euros. El conseller comarcal de Dinamització Turística és Xavier Guitart.
És una subvenció molt important per la comarca i, evidentment, jo crec que això sí que repercuteix en una transformació molt important a la comarca amb aquestes actuacions que es fan a tots, a molts municipis de la comarca.
I avui, també, durant l'informatiu d'avui, també parlarem de la festa de Sant Antoni, que celebra 70 anys d'Olot. Aquesta tradició busca beneir i homenatjar els animals. Com a novetat, aquest any la festa passa a formar part de la Federació Catalana dels Tres Toms, amb la qual esperen sumar nous participants. També és notícia que avui divendres a la tarda comença una nova edició de la botiga al carrer Olot. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot criden a tots els establiments, no només de moda i complements, a participar-hi. I aquesta primavera, un grup d'usuaris i professionals de la Fundació MAP se n'aniran a fer el Camino de Santiago, un projecte que pretén anar fent etapes durant 5 anys. També és notícia que des d'aquesta setmana ja estan en marxa els tallers del Pla Educatiu d'Entorn, amb diverses propostes adreçades als alumnes de les escoles de Ripoll. I el llegat jueu de Besalú tornarà a brillar aquest cap de setmana en una nova edició del Besalú Ciutat Jueva. Hi haurà propostes com visites guiades, un mercat artesanal i la presentació d'una ruta senyalitzada sobre el llibre El Pont dels Jueus, a càrrec de l'autor Martí Gironell. I Argelaguer comença el mes de març amb la violinada. Aquest divendres comencen 3 dies on el so del violí serà el protagonista. En l'àmbit esportiu, la Unió Esportiva Olot busca la vuitena contra el Castelldefels. L'entrenador Pedro Dolera qualifica l'últim partit abans de visitar l'Hospitalet com una final. El Castelldefels ara mateix és el coet de tercera federació. I el Club Patinatge Artístic Olot s'enfronta als fantasmes del passat al Campionat de Catalunya de Granollers. Les patinadores del grup de Showgrans sortiran últimes a pista, decidides a repetir la primera posició de l'Open Catalunya de Fontejau. El coreògraf del Club Patinatge Artístic Olot és Ricard Planyol.
Sí, lògicament, de moment portem un avantatge bastant ampli respecte a la resta de classificats, però tot i així no ens en podem adormir ni ens en podem refiar, perquè l'any passat també vam començar la temporada molt bé i al Campionat de Catalunya vam perdre la primera plaça. Aleshores, som conscients de que els altres equips hauran fet canvis, hauran preparat de valent aquestes setmanes que han tingut de temps.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Vols fer el manteniment de l'hort, al bosc o al jardí amb el mínim esforç? Vine a Taller Sacrest i descobreix l'exposició de tallagespes, bufadors, robots, tota la maquinària i tots els complements que necessites. Aquesta tardor, descobreix totes les ofertes Husqvarna, com l'operació Canvi. Per la compra d'una màquina Husqvarna, si ens portes la vella, et farem fins a 400 euros de descompte. Estalvia fins a 130 euros amb les eines de bateria Husqvarna. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls al màxim rendiment. Taller Sacrest, centre oficial Husqvarna Olot, a la Ronda Fluvià 7.
I avui el tema de portada, com dèiem, no prospera la moció presentada per la CUP i Activem Olot per a la implementació de mesures a nivell de ciutat per controlar i millorar la qualitat de l'aire. Des de l'equip de govern no han vist amb bons ulls perquè asseguren que des de la Generalitat aviat es prendran mesures concretes en aquesta matèria i perquè creuen que amb els experts del Sigma n'hi ha prou per continuar fent els controls que es fan a la ciutat actualment. La CUP i Activem Olot critiquen a l'equip de govern que no votés a favor de la moció només pel simple fet, diuen, de no incorporar altres possibles experts de la comarca en aquest àmbit. Gerard Puigdemont.
La moció presentada per la CUP i Activem Olot per tal d'implementar millores i mesures de control en la qualitat de l'aire proposava la implementació de mesuradors a diversos barris de la ciutat, una taula de grups municipals per fer seguiment i recollir l'opinió d'experts de la comarca en aquesta matèria. A l'equip de govern, però, no els ha semblat bé la proposta, ja que des del grup d'Esquerra Republicana diuen que la Generalitat està treballant en una aprovació imminent d'un pla de la qualitat de l'aire a nivell català en forma de decret regulador. En parla Isaac Cribillers, regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Olot.
Aquests treballs formen part del que seria un projecte de decret pel Pla de Qualitat de l'Aire Horitzó 2027. Com comprendran, nosaltres hi estem a favor en qüestió de poques setmanes o pocs mesos, però amb un projecte de decret de la qualitat de l'aire aprovat per tot el país i amb les regles clares i amb criteris ordenats per tothom.
La CUP i Activem Olot han recriminat a l'equip de govern que no aprovessin la moció només pel simple fet, diuen, de voler incloure experts en la matèria de la comarca. En parlen en aquest ordre Jordi Rubio, portaveu d'Activem Olot, Jordi Gasulla, portaveu de la CUP Olot i Isaac Cribillers.
Però per què no podem començar nosaltres des de l'Ajuntament i quan tinguem aquest pla que segur que és complementari, que no amb una cosa o una altra no l'esborrarà? Per tant, no ho entenem.
Vostès ens han deixat clar que si traiem el punt de referència als experts, la moció quedaria aprovada. I els volem preguntar per què no accepten aquest punt número 5. Per què no accepten, cito literalment, tenir en compte l'opinió i les aportacions de persones i agents experts de la nostra comarca per tal d'enriquir tot el procés amb el seu criteri i experiència.
Aquests acords contenen una part que no podem subscriure a raó de que considerem que el Sigma és un agent vàlid, és un agent expert.
La CUP i Activem Olot han volgut deixar clar que en cap moment deixarien de banda l'opinió i coneixement dels experts del Consorci Sigma. La moció ha estat aprovada per la CUP, Activem Olot i el PSC, mentre que la resta de grups hi han votat en contra. Del ple d'aquest dijous també destaca la tirada endavant de la moció proposada per la CUP per tal de fraccionar el pagament de les activitats d'estiu-riu a les famílies que ho necessitin. L'equip de govern hi ha votat a favor i s'ha compromès a fer un estudi per tal d'intentar incloure els formularis d'inscripció d'estiu-riu, tot i que el regidor Agustí Urbós no s'ha volgut comprometre a un temps concret per tenir-ho a punt, ja que assegura que possiblement no sigui tan senzill incloure-ho al programa informàtic, ja de per si complexa i que des de fa temps estan intentant millorar. També ha volgut remarcar que el 60% dels costos de l'estiu-riu els paga l'Ajuntament i el 40% restant venen d'inscripcions i que les beques que donen a les famílies necessitades són d'un 75% del total de la quota de mitjana. També ha prosperat la moció del PSC per tal de treballar perquè la Garrotxa estigui inclosa a la nova llei de muntanya i també ha estat aprovada l'ordenança sancionadora pel malbaratament d'aigua a la ciutat proposada per l'equip de govern.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I com us comentàvem en aquest informatiu, des de fa 10 dies que els municipis de Ripoll i Camp de Bànol estan sota restriccions per l'ús d'aigua potable a causa de l'increment d'arsènic. Els negocis de restauració s'han vist afectats per aquestes mesures, ja que, per exemple, no poden cuinar amb l'aigua de l'aixeta. I en el cas concret de les cafeteries, s'han vist obligades a utilitzar aigua embotellada, motiu que ha provocat un petit augment del preu dels seus productes, Pol Balcells.
La principal causa està l'augment d'arsènic que fa que l'aigua de l'aixeta no es pugui fer servir ni per cuinar ni per servir-la. Això fa que en el cas de la cafeteria Delícies Murphy's de Ripoll s'hagin vist obligats a canviar el mecanisme de la cafetera, passar de l'aigua potable de les canonades a aigua embotellada. Marion Jaimes és l'encarregada de Delícies Murphy's.
Entonces yo lo que hice fue en primer momento dar la orden de que al siguiente día no se servía café hasta que no solucionáramos algo. Luego lo que hice fue traer una máquina doméstica de café donde se podía ir poniendo agua embotellada y de cápsula mientras íbamos haciendo. Hablé con los proveedores del café, me dijeron que se podía adaptar la cafetera para agua embotellada. Tan pronto al siguiente día abrieron los supermercados, fui a llenar el coche de garrafas de agua y venir a hacer la adaptación.
La conseqüència de la restricció ha estat l'increment de preus, sobretot en les begudes que en fan ús d'aquesta aigua. Una decisió que no ha agradat a tots els clients. Les últimes analítiques indiquen que gràcies a les darreres pluges el nivell d'arsènic ha disminuït per sota els 10 micrograms en algunes zones de Ripoll. Però com que en algunes zones encara n'és superior, les mesures encara continuaran vigents fins a nou avís.
I del Ripollès marxem cap a Girona, que ja torna a tenir bisbe 2 anys després. L'abat de Poblet, Octavi Vilà, és qui ocuparà el càrrec en substitució de Francesc Pardó. Aquest dijous Vilà ha saludat els feligresos i el conjunt de l'Església mentre ha explicat que arriba al bisbat disposat a fer front al present amb coratge i a treballar des de la fe per copsar les necessitats de l'Església actual. Més informació amb en Pere Ubach.
La diòcesi de Girona ha estat gairebé 2 anys sense bisbe després de la mort de Francesc Pardó l'any 2022. Aquest dijous s'ha anunciat el nomenament del fra Octavi Vilà, fins ara abat del monestir de Santa Maria de Poblet. Amb 62 anys, Octavi Vilà es va incorporar al monestir de Poblet l'any 2005 i va vestir l'hàbit de monjo a principis del 2006. Els seus germans de comunitat el van escollir abat a finals del 2015 i la seva confirmació en el càrrec es va fer oficial el 2021. Precisament a Poblet, l'ara bisbe electe de Girona ha dirigit unes primeres paraules al conjunt de l'Església per agrair el nomenament, tenint en compte que no és habitual que s'esculli un abat per liderar un bisbat.
Potser no és habitual que el Sant Pare esculli un religiós, encara que últimament en el conjunt de l'Estat n'hem vist algun. Potser encara és menys habitual que esculli algú que està dedicat a la vida contemplativa, però potser també aquesta vessant de pregària, de contacte amb la paraula de Déu i tot això pot aportar alguna cosa positiva a la diòcesi de Girona, i òbviament ells també em aportaran moltes coses positives a mi. És una experiència diferent, certament.
La notícia del nomenament del nou bisbe de Girona ha caigut bé a les terres garrotxines. Segons el rector de l'Església Sant Esteve, Pere Domènech, feia falta algú al capdavant de la institució.
I d'alguna manera fa falta el qui vagi a davant, i aquell que no només és de coordinació, sinó que també és, diguem-ne, d'acompanyar en la fe i en tot el treball que es faci de servei a aquesta fe. Vull dir, llavors, jo diria, quan falta, més s'encén la necessitat, i d'alguna manera també, evident, marca la pauta, doncs, també en l'esperit, en l'empenta, en l'impuls, en la forma d'acompanyar, etc.
La doble cerimònia d'ordenació i presa de possessió tindrà lloc el 21 d'abril a la Catedral de Girona.
I els alcaldes de Sant Aniol de Finestres i de les Planes d'Hostoles no estan satisfets amb la resposta que el Departament de Territori els ha donat respecte a les millores de la GI 531. Francesc Oliveres i Marc Puig asseguren que recentment s'han reunit amb un responsable del departament, però que no els ha promès millores estructurals per millorar la via, només durà a terme noves millores de manteniment. Els dos alcaldes garrotxins se senten menys tinguts.
Novament, els alcaldes de les Planes i Sant Aniol el de Finestres s'han reunit amb la Generalitat per trobar solucions per millorar la seguretat de la GI 531. Demanaven grans millores, però aquesta vegada tampoc les han aconseguit. La setmana passada, Marc Puig i Francesc Oliveres es van reunir amb responsables del Departament de Territori, però novament la Generalitat només contempla millores de manteniment a la carretera de les Encies, estreta i amb revolts, freqüentada per cotxes, camions de gran tonatge, bicicletes i busos escolars. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes d'Hostoles.
Es van donant llargues, sempre es va dient que no hi ha diners, però el que veiem aquí és una falta de priorització i es dona la sensació que són pobles petits, que no es tenen valor aquesta carretera on hi ha indústries molt potents, amb molta quantitat de treballadors i, per tant, no es té en compte aquells desplaçaments que fan les persones que treballen en aquesta zona del Vall del Llémena. No? Ens sentim poc escoltats i sobretot, molt poc recolzats a l'hora de portar a terme una acció concreta i una acció contundent com faria falta en aquesta carretera.
Fa més de 20 anys que Francesc Oliveres és alcalde de Sant Aniol de Finestres i diu que aquesta és la sisena vegada que es reuneix amb la Generalitat per demanar millores estructurals en aquesta via. Un cop més, però, admet tornar al poble amb la negativa del Departament de Territori.
I això no podrem tenir, és que ja és el colmo del colmo. Ja l'administració s'hauria de fer mirar a veure quins papers porten ells al cap, perquè nosaltres ens sentim totalment abandonats. Però ningú s'ha interessat per les nostres empreses i per la nostra situació. Nosaltres estem lluitant, jo i els companys i tots els que hem estat a l'Ajuntament, lluitem perquè les empreses funcionin, perquè hi hagi vida en aquest municipi. Estem lluitant any rere any i la resposta de l'administració és nul·la, quasi sempre és la mateixa. No tinc pas cap esperança de que hi destinin res, perquè el nivell econòmic i polític, jo no sé on van els cèntims que recauden a les inversions europees, tot un tabà, però aquí no en veiem mai ni cinc.
Els dos alcaldes diuen que seguiran persistint, tot i que estan farts que la resposta per part de les administracions superiors sempre sigui insuficient per les seves necessitats. Ara estaran pendents que la Generalitat compleixi i que almenys les obres de manteniment promeses siguin una realitat en els pròxims mesos.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
I avui, divendres a la tarda, comença una nova edició de la botiga al carrer Olot. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot criden a tots els establiments, no només de moda i complements, a participar-hi. Roger Isern.
Des d'aquest divendres a la tarda i durant tot el dissabte, centenars de persones tornaran a omplir els carrers de la ciutat per visitar i comprar productes de diferents establiments de la ciutat. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot expliquen que podran oferir una gran quantitat de roba d'hivern, ja que les baixes temperatures no s'han fet notar durant aquests últims mesos. A més, animen a tots els establiments, ja siguin de moda i complements, alimentació o perfumeria, entre d'altres, a treure el taulell amb els seus productes i donar-se a conèixer la ciutat. La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot és Anna Planella, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Jo l'entenc com un sentit com si fos una mica el mercat, no? Vull dir, a més perquè coneixin l'eix comercial. Dintre de tot el maco d'Olot sí que hi ha carrers adjacents i que aquestes botigues dels carrers adjacents aquell dia pues, poden venir ben bé a lo que és l'eix, que seria des de plaça Catalunya fins a plaça del Carme. Vull dir, i llavors els que es volen desplaçar una miqueta perquè estiguin més al centre, cap problema. Vull dir, hi ha espais que es poden desplaçar.
Fa uns anys que la botiga al carrer se celebra a partir del divendres a la tarda i durant tot el dissabte. Enguany, més d'una cinquantena d'establiments hi participaran, oferint descomptes i promocions durant aquests dos dies. La dinamitzadora de l'Associació de Comerciants d'Olot és Cristina Borsals.
Per suggerència d'alguns, ens van dir, ostres, per què no provem el divendres? Clar, per mi és per tallar carrers, perquè clar, això comporta que s'ha de demanar un permís per ocupar la via pública i ens l'han de concedir, s'han de tallar el trànsit absolut, o sigui, no pot passar ningú. Sí. I llavors ens van dir, bueno, doncs divendres a la tarda, no? I es va començar a provar, va anar molt bé, i és veritat això, que ens hem trobat que el divendres a la tarda és més població local i el dissabte o és de comarca o de les comarques veïnes.
Un cop acabada una nova edició de la botiga al carrer, des de l'Associació de Comerciants d'Olot estan pensant a tirar endavant una nova campanya de comerç durant la primavera.
Atenció, amants de la moda. Per només 89 euros, emporta't unes ulleres monofocals amb una muntura de Pull & Bear a Opticalia Olot. Corre, l'oferta té temps limitat. Descobreix el món amb claredat i estil mentre gaudeixes de la comoditat que només Pull & Bear pot oferir. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem.
I en esports, la Unió Esportiva Olot busca la vuitena contra el Castelldefels. L'entrenador Pedro Dolera qualifica l'últim partit abans de visitar l'Hospitalet com una final. El Castelldefels és ara mateix el coet de la tercera federació. El partit arrencarà a les 5 de la tarda des de l'estadi municipal d'Olot. Guillem Guardiola.
A les 5 de la tarda, quan la Unió Esportiva Olot comenci el partit contra el coet de la tercera federació, el Castelldefels ja coneixerà el resultat de l'Hospitalet que visita el complicat camp del Mollerussa. Els olotins han sumat 21 dels últims 21 punts possibles i han signat una de les ratxes més llargues de la història de la categoria. Una dinàmica que volen allargar aquest diumenge contra el Castelldefels a l'estadi municipal d'Olot, a la recerca de la vuitena victòria consecutiva. Per al tècnic de l'equip, Pedro Dolera, aquest partit és una final.
Bueno, per nosaltres ha de ser una final. La idea nostra era arribar a més de 3 punts el dia a l'Hospi. Si guanyem diumenge estarem a 9 punts com a mínim, i això pues, bueno, et deixa la tranquil·litat de que si allà són capaços de guanyar o de no perdre, pues, crec que donarem un pas important, i si perdem pues, com a mínim tenim un matalàs per, bueno, pues, per passar aquest mal moment, no?
El Castelldefels ocupa l'última posició de la tercera federació, un lloc que no reflecteix els dos últims partits que s'han tret de la màniga als del Baix Llobregat. Victòria al camp de l'Hospitalet i empat contra el Mollerussa. Pedro Dolera, entrenador de la Unió Esportiva Olot, afronta el partit amb el màxim respecte.
Castelldefels té un molt bon equip, amb un molt bon entrenador que sap molt bé el que és la categoria, un equip històric de la tercera divisió, afincat a la tercera divisió, vull dir que s'ha competit molt bé. Bueno, ara per un tema de resultats, ratxes o el que vulguis, s'han ficat allà baix.
L'Olot torna a l'estadi municipal. El tècnic Pedro Dolera demana que l'afició acompanyi l'equip i és contundent.
Noto que a vegades no es valora prou, no és un retret, vull dir que com si ho donessin com algo normal, i de normal no té res, i nosaltres que som els professionals d'això ho sabem, i per això, ostres, l'equip ara mateix està en un moment molt dolç, però al mateix moment un moment molt fotut, no? Amb moltes baixes, amb moltes històries.
La Unió Esportiva Olot Castelldefels es jugarà aquest diumenge a l'estadi municipal d'Olot en un nou horari, a les 5 de la tarda, i es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972-2686-65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes, de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
Fer la fi d'en Cagalàstics. Cardar una nata, marxar calent d'orelles, tenir la renda d'en Malagrida i els ous d'en Manxa. Són ben boits, aquests garrotxins. Oh, i del seu parlar en fan un llibre.
Aquest divendres a les 7 de la tarda i a la sala El Turín, presentació del Parlar de la Garrotxa, de Joaquim Monturiol i Eloi Domínguez, amb la participació de l'eminent dialectòleg Joan Beni. Un acte per sortir-ne cofat. D'Edicions Alba Segoda. T'hi esperem.
Ja coneixes les noves activitats del Lava Park? Sí, al càmping Lava hi trobaràs un parc d'activitats a la natura. I pels més petits, el Lava Kids, un espai amb pista americana, circuit dels sentits, paintball laser tag, llits elàstics i scooters. Vine a celebrar la teva festa d'aniversari o passa el dia a l'àrea de barbacoes i descobreix el Lava Kids. Un dia diferent, a prop de casa. Lava Park Càmping Lava, al peu del volcà Santa Margarita.
Aquest diumenge, a les 5, Olot Castelldefels. Després de guanyar a Badalona, la Unió Esportiva Olot busca ara la 8a victòria consecutiva i igualar un rècord històric a la tercera divisió. Per això, ens cal la teva ajuda. Ara és el moment de l'empenta del número 12. Ah, i si vens amb la samarreta de l'Olot, entraràs en el sorteig d'un àpat per a dues persones en un conegut restaurant de la ciutat. Diumenge, a les 5 de la tarda, Olot Castelldefels. Juga el líder, vine al camp i llueix els nostres colors. És el que Olot es mereix. Olot!
Bon dia, amics oients. Què tal, com esteu? Avui som divendres, 1 de març, per tant estrenem mes, 1 de març del 2024, i el dia comença, doncs, que no prospera la moció presentada per la CUP i Activem Olot per a la implementació de mesures a nivell de ciutat per controlar i millorar la qualitat de l'aire. Des de l'equip de govern no han vist amb bons ulls, perquè asseguren que des de la Generalitat aviat es prendran mesures concretes en aquesta matèria i perquè creuen que amb els experts del Sigma n'hi ha prou per continuar fent els controls que es fan a la ciutat actualment. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot és Isaac Cribillers.
Aquests treballs formen part del que seria un projecte de decret pel Pla de Qualitat de l'Aire Horitzó 2027. Com comprendran, nosaltres hi estem a favor en qüestió de poques setmanes o pocs mesos, però amb un projecte de decret de la qualitat de l'aire aprovat per tot el país i amb les regles clares i amb criteris ordenats per tothom.
Tal com us comentàvem també en aquest informatiu, des de fa 10 dies que els municipis de Ripoll i Camp de Bànol estan sota restriccions per l'ús d'aigua potable a causa de l'increment d'arsènic. Els negocis de restauració s'han vist afectats per aquestes mesures, ja que, per exemple, no poden cuinar amb l'aigua de l'aixeta. I en el cas concret de les cafeteries s'han vist obligades a utilitzar aigua embotellada, motiu que ha provocat un petit augment del preu dels seus productes. També és notícia que Girona torna a tenir bisbe 2 anys després. L'abat de Poblet, Octavi Vilà, és qui ocuparà el càrrec en substitució de Francesc Pardó.
Potser no és habitual que el Sant Pare escollir un religiós, encara que últimament en el conjunt de l'Estat n'hem vist algun. Potser encara és menys habitual que escolli algú que està dedicat a la vida contemplativa, però potser també aquesta vessant de pregària, de contacte amb la paraula de Déu i tot això pot aportar alguna cosa positiva a la diòcesi de Girona, i òbviament ells també em aportaran moltes coses positives a mi. És una experiència diferent, certament.
I els alcaldes de Sant Daniel de Finestres i de les Planes d'Hostoles no estan satisfets amb la resposta que el Departament de Territori els ha donat respecte a les millores de la GI 531. Francesc Oliveres i Marc Puig asseguren que recentment s'han reunit amb un responsable del departament, però que no els ha promès millores estructurals per millorar la via, sinó que només duran a terme noves millores de manteniment. Els dos alcaldes garrotxins se senten menys tinguts. Un d'ells és el de les Planes d'Hostoles, Marc Puig.
Es van donant llargues, sempre es va dient que no hi ha diners, però el que veiem aquí és una falta de priorització i es dona la sensació que són pobles petits, que no es tenen en valor aquesta carretera on hi ha indústries molt potents, amb molta quantitat de treballadors, i per tant no es té en compte aquells desplaçaments que fan les persones que treballen en aquesta zona del Vall del Llemena. Ens sentim poc escoltats i sobretot molt poc recolzats a l'hora de portar a terme una acció concreta i una acció contundent com faria falta en aquesta carretera.
I els fons europeus Next Generation han deixat al conjunt del Ripollès una aportació econòmica de més de 3,5 milions d'euros, part dels quals s'han destinat a Sant Pau, on s'ha arranjat el carrer Guardià perquè sigui una via per a vianants i punt neuràlgic del municipi. L'aportació europea ha permès finançar el 100% de l'actuació, valorada en 326.000 euros. El conseller comarcal de Dinamització Turística és Xavier Guitart.
És una subvenció molt important per la comarca i, evidentment, jo crec que això sí que repercuteix en una transformació molt important a la comarca amb aquestes actuacions que es fan a molts municipis de la comarca.
I avui també és notícia que la festa de Sant Antoni celebra 70 anys a Olot. Aquesta tradició busca beneir i homenatjar els animals. Com a novetat, aquest any la festa passa a formar part de la Federació Catalana dels Tres Tombs, amb la qual esperen sumar nous participants. Avui, divendres a la tarda, comença també una nova edició de la botiga al carrer Olot. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot criden a tots els establiments, no només de moda i complements, a participar. I aquesta primavera, un grup d'usuaris i professionals de la Fundació MAP se n'aniran a fer el Camino de Santiago, un projecte que pretén anar fent etapes durant 5 anys. I avui també al Ripollès, des d'aquesta setmana, ja estan en marxa els tallers del Pla Educatiu d'Entorn amb diverses propostes adreçades als alumnes de les escoles de Ripoll. El llegat jueu de Besalú tornarà a brillar aquest cap de setmana en una nova edició del Besalú Ciutat Jueva. Hi haurà propostes com visites guiades, un mercat artesanal i la presentació d'una ruta senyalitzada sobre el llibre El pont dels jueus a càrrec de Martí Gironell.
No, hi ha un reforçament de la part cultural que sempre hi ha sigut, sempre és 1%, però potser ara el tenim una mica més punyent, no? I sobretot que quedarà fixa, que podràs venir en qualsevol moment, qualsevol dia. Això és molt interessant, que no sigui només aquest dia, no, tu podràs venir qualsevol altre dia a fer.
Escoltàvem el regidor de Turisme a l'Ajuntament de Besalú, el Germán Mas, el dia que també es notícia Argelaguer, que comença el mes de març amb la violinada. Aquest divendres comencen 3 dies on el sol del violí serà el protagonista. La gran novetat d'enguany serà la presència de 3 músics noruecs. En parla, per exemple, l'alcalde d'Argelaguer, Guillem Ballàs.
Hi ha un espai per tothom, tant si vens a passejar, com si vens a escoltar, com si vens a tocar, toquis el violí o no toquis el violí, o sigui, hi ha espai obert per tothom, que això és una festa que és d'Argelaguer, o sigui, és del poble, munta una associació que té interès per això, però això ho fan pel poble i que, a més, pel poble, per la vall del Llerca i per tot el territori.
I en l'àmbit esportiu... La Unió Esportiva Olot busca la 8ª contra el Castelldefels. L'entrenador Pedro Dolera qualifica l'últim partit abans de visitar l'Hospitalet com una final. El Castelldefels és el coet de la tercera federació. El partit arrencarà a les 5 de la tarda des de l'estadi municipal d'Olot.
Bueno, per nosaltres ha de ser una final. La idea nostra era arribar a més de 3 punts el dia a l'Hospi. Si guanyem diumenge estarem a 9 punts com a mínim. I això, pues bueno, et deixa la tranquil·litat de que si allà som capaços de guanyar o de no perdre, crec que donarem un pas important, i si perdem, pues com a mínim tenim un matalàs per passar aquest mal moment, no?
I també cap de setmana important pel patinatge, perquè el Club Patinatge Artístic Olot s'enfronta als fantasmes del passat al Campionat de Catalunya de Granollers. Les patinadores del grup de Showgrans sortiran últimes a pista, decidides a repetir la primera posició a l'Open Catalunya de Fontejau. El grup de Show Petit i el Júnior volen mantenir la posició per classificar-se per als campionats d'Espanya. El coreògraf del Club Patinatge Artístic Olot és Ricard Planiol.
Sí, lògicament hi ha possibilitats perquè no hi ha cap altre equip que participi, són els mateixos que han estat en l'Open. La 6ª plaça del grup petit i la 2ª plaça del grup júnior, encara si mantinguéssim els mateixos llocs, tindríem la plaça assegurada per participar en el Campionat d'Espanya.
I en esports, a setmana de derbi de futbol femení, aquest diumenge l'Atlètic Ripoll i FEC Vall d'Alter es veuran les cares al municipal de Ripoll en el darrer derbi comarcal femení de la temporada. Les ripolleses arriben al compromís després de 3 jornades de descans, mentre les de la Vall l'afronten després de fer suar el líder.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món... En el cas Tsunami, el Suprem obre causa a Puigdemont per terrorisme en contra de la Fiscalia. El tribunal també investigarà el diputat Rubén Wagensberg pel mateix delicte. En el cas Coldo, el jutge situa Avalos com a intermediari en la branca de les Illes. Coldo hauria demanat ajudar Avalos per solucionar la reclamació del govern balear de 2,6 milions d'euros a l'empresa de la trama per la venda de mascaretes defectuoses. Desallotgen també 11 pisos més de l'edifici de Santa Coloma de Gramenet, que té risc d'enfonsament. Dimarts van haver de marxar 60 veïns de 19 dels pisos pel mal estat de l'edifici i ara han decidit buidar-lo del tot després de trobar-hi més problemes estructurals. I les llibreries que posin parada per Sant Jordi al centre de Barcelona hauran de pagar. La Cambra del Llibre anuncia que llibreters i editors pagaran una quota per sufragar part del cost de la festivitat que fins ara pagaven la Generalitat i l'Ajuntament. I Putin eleva el risc real d'un conflicte nuclear davant l'amenaça d'Occident. El president rus assegura que disposa d'armes capaces d'atacar objectius en territori europeu i nord-americà i diu que se sent convidat a entrar en una cursa armamentística. I massacre a Gaza, maten a 13 més de 100 civils mentre feien cua per rebre farina. Segons diverses fonts, la xifra de ferits arriba als 760.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I avui som divendres, com dèiem, 1 de març del 2024, acabem setmana, comencem mes, per tant anem a veure la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui de matinada hi ha un petit canvi de temps que passa ràpid i per tant el dia globalment ja vindrà marcat per les clarianes, vent de mestral, amb estones de tramuntana, moderat a fort, al nord de l'Empordà i al Pirineu, i bé, doncs de precipitació ben poca, de matinada 4 gotes cap al sud, bàsicament Osona i també comarca de la Selva. Ahir va baixar la temperatura. Avui de nit, matinada, puja una mica amb aquest cel ennuvolat i, per tant, no repetiran els 3 sota 0 d'ahir de Camprodon o, per exemple, els 6-7 sota 0 de Das i d'Isòvol a la Cerdanya o també valors propers a 0 graus, una mica per sota de 0 en punts de la plana de Vic. Matinada ennuvolada, en principi, doncs, aquest inici del mes de març ens porta una temperatura una mica més alta de matinada. Bé, de dia temperatures de 10 a 15 a l'interior, baixa una mica la temperatura de dia i a la costa arribant per sobre de 15 a 17 graus. Cap de setmana marcat per una petita pertorbació que arribaria durant la tarda i la nit de dissabte. És un front poc actiu però pot deixar algunes pluges febles a l'interior, també cap al nord, Pirineu Oriental, Osona, Lluçanès, cota de neu al voltant de 1.200 metres i potser una mica més de pluja a la nit de dissabte a diumenge. Però diumenge anirà marxant, torna a entrar vent del nord, baixa la temperatura i amb aquesta tramuntana poca pluja preveiem. Algun floc de neu al Pirineu, Ripollès i Cerdanya i a la tarda algun xàfec puntual al voltant de la Selva o de les Gavarres Baix Empordà. Això seria per diumenge a la tarda. En definitiva, que el cap de setmana no serà molt inestable, però més fred diumenge i amb aquest petit front la nit de dissabte a diumenge.
I avui en aquest informatiu també és notícia, com dèiem, que la festa de Sant Antoni celebra 70 anys d'Olot. Aquesta tradició busca beneir i homenatjar els animals. Com a novetat, aquest any la festa passa a formar part de la Federació Catalana dels Tres Toms, amb la qual esperen sumar nous participants. Però, Bach...
Cada any per aquesta època la tradició omple els carrers d'Olot per celebrar la festa de Sant Antoni. Aquesta festa fa reverència al patró dels animals, però transcendeix la religió per convertir-se en una jornada en la qual grans i petits comparteixen la seva devoció pel món equestre. La festa l'organitza l'Associació Units pel Cavall, presidida per Ivan Masoliver, qui assegura que des que no hi ha animals a cada casa ha minvat la participació. Però diu que a casa seva, per exemple, aquesta és una tradició ben arrelada.
Jo, el que ens ha quedat molt clar sempre ha estat en el tema dels cavalls, pues, a participar-hi. Des de ben petits ja ens ho han inculcat, pues, de tant seguir la tradició com el portar l'animal arreglat, dutxat, ben preparat. Bueno, ha estat sempre una afició molt gran a casa i així espero continuar. I amb les dues nenes també de casa, pues, també ja se'ls ha inculcat, pues, a seguir. I la gran ja fa 17 anys ja, que també el fa, i la petita 13.
Aquest any la festa de Sant Antoni d'Olot passa a formar part de la Federació Catalana dels Tres Toms. Aquesta entitat es va fundar fa 27 anys per coordinar tots els municipis que celebren la festa. Actualment hi ha 95 ciutats federades i Olot n'és la primera de les comarques gironines. La federació s'encarrega de donar suport i fa difusió a les diferents passades i des del 2018 han implementat un reglament de protocol de benestar animal. El seu president és Andreu Bernades.
Aquest protocol, que és d'obligat compliment per tots els pobles, s'ha utilitzat perquè la Generalitat, el Departament de Ramaderia, en aquest cas Agenda Rural, ha elaborat aquest any una guia que no només agafa els tres toms, sinó que agafa altres concentracions també per fer una guia pròpia de benestar animal, que és el que estem aplicant ara als pobles amb tota la seva extensió.
El programa de la Festa de Sant Antoni compta amb un esmorzar per a tothom, una demostració equestre, una demostració de horseball infantil i, per acabar, la cercavila amb benedicció inclosa.
I ens anem al Ripollès, perquè aquesta primavera un grup d'usuaris i professionals de la Fundació MAP se n'aniran a fer el Camino de Santiago, un projecte que pretén anar fent etapes durant 5 anys. L'objectiu és aconseguir un benestar físic i emocional entre els usuaris i dur a terme una activitat diferent fora del Ripollès, per la qual ja s'estan entrenant. Martí Palau.
La Fundació MAP se'n va fer el Camino de Santiago. La proposta va sorgir de les converses entre els usuaris i els treballadors, i enguany serà una realitat. Del 18 al 24 de maig, un grup d'usuaris i professionals viuran l'experiència. La intenció és que aquesta experiència es completi en 5 anys, fent uns 100 quilòmetres cada any, repartits en una setmana. Cada etapa constarà d'uns 25 quilòmetres i a la meitat es faran relleus, per la qual cosa cada usuari farà uns 10 o 12 quilòmetres al dia. Parla Pilar Fontan, professional de la Fundació MAP.
I aquest any serà el primer. És una mica doncs, un any pilot de prova, a veure com va tot, que esperem que vagi tot molt bé, i llavors durant aquests 5 anys doncs, anirem fent doncs, una setmana cada any consecutivament i anirem fent. Més o menys cada any farem uns 100 i poc quilòmetres.
En l'àmbit econòmic, des de la Fundació també estan buscant finançament per cobrir part dels costos del projecte. Els sponsors són importants per poder fer front a les despeses que suposa el desplaçament al Camino. Un dels principals objectius de fer el Camino és el benestar físic que suposa, però abans cal preparar-se i entrenar. És per això que cada setmana el grup d'usuaris que s'ha apuntat a la iniciativa surt a fer caminades pel Ripollès i Rodalies. Parla Lluís Oriols, voluntari de la Fundació MAP.
El que fem és cada dimecres ens fem uns itineraris i consensuats entre tots, els apuntem en aquest llibret i una mica és l'objectiu, no? Fer diferents jornades, diferents dies.
Les caminades setmanals solen constar d'uns 10 quilòmetres i una mica de desnivell, perquè els participants estiguin preparats per afrontar l'exigència del Camino, que de ben segur serà una experiència que s'enduran per sempre.
I des d'aquesta setmana ja s'estan en marxa els tallers del Pla Educatiu d'Entorn amb diverses propostes adreçades als alumnes de les escoles de Ripoll. Poden apuntar-se des dels mateixos centres i s'ofereixen activitats de tota mena, des de l'àmbit cultural a l'esportiu. La voluntat és fomentar la cohesió i l'acompanyament dels estudiants de la vila en totes les etapes formatives. Judy Lechon.
Ripoll torna a impulsar els tallers del Pla Educatiu d'Entorn, el projecte que pretén donar una resposta comunitària més eficaç i coordinada als reptes educatius. Busca incrementar les possibilitats d'èxit acadèmic de l'alumnat i que es fomenti l'orientació i acompanyament. Enguany, el consistori ha rebut una subvenció de 16.000 euros del Departament d'Educació per tirar endavant els tallers, que ja estan en funcionament. Malauradament, l'aportació econòmica és menor que en altres anys, cosa que ha obligat a reduir el nombre de propostes. Silvia Riols és la batllessa de Ripoll.
Evidentment, ens obliga doncs, a retallar considerablement els tallers que es poden oferir al jovent i als infants de la vila, però tot i així doncs, hem estat capaços de traçar un pla estratègic per oferir a aquest alumnat doncs, tota una sèrie de tallers i de cursos que pensem que poden ser interessants de cara a la seva formació, tant com per incentivar la lectura, per aprendre català tots aquells que no el sàpiguen i, per tant, prioritzar aquesta integració a la societat, també doncs, cursos de natació per fomentar també una mica l'esport i també doncs, un cicle especial encarat, diguéssim, als alumnes del centre Ramon Sorinyac els caps de setmana.
Els tallers s'han dividit per cicles i edats i treballen diversos àmbits, des de la lectura, l'art i l'esport, entre altres disciplines.
També, doncs, a nivell de secundària, també hi ha tota una altra sèrie de tallers, ho hem dirigit així per edats, bàsicament, i per cicles.
Els centres educatius de la capital són la porta d'entrada als tallers. Totes les persones interessades poden adreçar-se a les escoles per inscriure's a les activitats.
Es poden apuntar a la mateixa escola d'on són alumnes i a partir d'allà doncs, s'inicia ja els tràmits per poder fer el curs.
Les activitats s'han dissenyat segons les valoracions dels mateixos centres educatius en els anys anteriors i les aportacions de les associacions de famílies d'alumnes.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I anem a Besalú, perquè el llegat jueu de Besalú tornarà a brillar aquest cap de setmana en una nova edició del Besalú Ciutat Jueva. Hi haurà propostes com visites guiades, un mercat artesanal i la presentació d'una ruta senyalitzada sobre el llibre El pont dels jueus, a càrrec de l'autor Martí Gironell. Natàlia Moreno.
Els jueus van habitar el barri del costat del riu Fluvià de Besalú durant més de 500 anys i avui, amb el seu call, la sinagoga o el micvé, la seva memòria perviu en les parets i els carrers de la vila comtal. Precisament per commemorar aquest passat, Besalú tornarà a transportar-se a l'època medieval aquest cap de setmana amb el Besalú Ciutat Jueva. La fira, que se celebra el primer cap de setmana de març, té l'objectiu de donar a conèixer la cultura, l'arquitectura i els personatges hebreus més significatius de la vila. Una de les novetats de l'edició d'enguany serà dissabte al matí, amb la presentació de la ruta senyalitzada del llibre El pont dels jueus, de l'escriptor i periodista besaluenc Martí Gironell. S'hi han instal·lat plaques amb diversos fragments del llibre en punts estratègics i escenaris on transcorre la novel·la. Una aposta clara del consistori de combinar el vessant lúdic i cultural per conèixer a fons el patrimoni de la vila garrotxina. N'expliquen alguns detalls en Germán Mas, regidor de Turisme a l'Ajuntament de Besalú, i el mateix Martí Gironell.
No, hi ha un reforçament de la part cultural, que sempre hi ha sigut, sempre és 1%, però potser ara el tenim una mica més punyent. No? I sobretot que quedarà fixa, que podràs venir en qualsevol moment, qualsevol dia. Això és molt interessant. Que no sigui només aquest dia, no. Tu podràs venir qualsevol altre dia a fer-ho.
El que fan és capbussar una vegada més en l'escenari de la novel·la, que és aquest Besalú medieval, que et recorda com es va construir el pont de Besalú, el pont dels jueus, i per tant poder-lo fer, poder-lo recórrer, aquest escenari, sempre que vulguis, ara ja senyalitzada d'aquesta manera amb aquests plafons, amb aquestes plaques de ferro que trobareu a les parets d'alguns indrets de Besalú.
A la tarda del mateix dissabte, la sala d'actes de l'Ajuntament acollirà també la conferència Les aigües que purifiquen, a càrrec de la directora del Museu d'Història dels Jueus de Girona, Sílvia Planes. Diumenge es podran trobar paradetes durant tot el dia al Mercat del Call i també hi haurà la possibilitat de participar a dues visites guiades per conèixer més a fons el passat jueu de la vila. Es podrà triar entre la Shalom Shalom o un passeig pel Call. A més, durant tot el dia l'entrada al micvé serà gratuïta. Tota la programació la podreu trobar al web de l'Ajuntament de Besalú o bé a l'oficina de turisme del municipi.
I Argelaguer comença el mes de març amb la violinada. Aquest divendres comencen 3 dies on el so del violí serà el protagonista. La gran novetat d'enguany serà la presència de 3 músics noruecs. Es faran concerts, tallers, balls i cerca vila sempre entorn del violí popular. També s'aprofitarà aquesta edició de la violinada per inaugurar la remodelació de la plaça de la Generalitat del municipi.
Argelaguer celebra a partir d'aquest divendres 16 anys de violinada al municipi, un instrument característic del poble i que mou passions arreu d'Europa. El violí serà el protagonista al costat de tallers, balls i cercaviles entorn a la seva història i actual utilitat. Durant tot el cap de setmana es faran diferents tallers des de primera hora relacionats amb la corda fregada, les danses convidades i per a persones que no necessàriament toquin el violí. Es tracta d'una iniciativa pensada per a tothom i amb el segell característic d'Argelaguer, com ha explicat el seu alcalde en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió, Guillem Ballaz.
Hi ha un espai per tot tothom, tant si vens a passejar, com si vens a escoltar, com si vens a tocar, toquis el violí o no toquis el violí, o sigui, hi ha espai obert per tothom, que això és una festa que és d'Argelaguer, o sigui, és del poble, munta una associació que té interès per això, però això ho fan pel poble i que, a més, pel poble, per la vall del Llerca i per tot el territori, no?
En cada edició de la violinada és tradició convidar algun expert del violí de diferents països d'Europa. Aquest any serà el torn de 3 músics noruecs, Andrea Sognen, Steinar Strom i Sindre Tornrud. Ballas remarca que és un dels fets diferencials de la violinada i que permet conèixer altres tipus de cultura de la mà del violí.
Vam començar a convidar cultures primers germanes, no gent d'Occitània, gent de violí popular que encara estava viu a Mallorca, al País Valencià, d'altres punts del Pirineu, i llavors hem anat com augmentant el radi per veure una mica com es viu el violí popular des de diferents àmbits, i ja estem, o sigui, anem ampliant el radi fins a Noruega. El següent pas ja serà al Pol Nord.
Enguany, la violinada s'ha traslladat a inicis de març perquè el segon cap de setmana de febrer es celebrava el Carnaval i, per tal d'evitar coincidència, des de l'organització van optar pel canvi de data. A banda dels actes específics relacionats amb el violí, l'Ajuntament aprofitarà també aquest cap de setmana per inaugurar la nova plaça de la Generalitat del poble, després de molts mesos de remodelació.
I en esports, cap de setmana de Club Patinatge Artístic Olot. I és que el Club Patinatge Artístic Olot s'enfronta als fantasmes del passat al Campionat de Catalunya de Granollers. Les patinadores del grup de Xogran sortiran últimes a pista, decidides a repetir la primera posició a l'Open Catalunya de Fontejau. El grup de Xou Petit i el Júnior volen mantenir la posició per classificar-se als Campionats d'Espanya.
La superioritat que les patinadores del grup de Xogran del Club Patinatge Artístic Olot van demostrar a l'Oceà de Fontejau en el primer Open Catalunya els va permetre començar la temporada d'una forma immillorable. La idea de la nova coreografia Mollet va agradar, però encara més la seva execució. El ball va ser net, sense caigudes i només amb una petita penalització dels jutges per haver tardat més de 40 segons en entrar a la pista i col·locar-se per iniciar l'actuació. Els 38,80 punts del Club Patinatge Artístic Olot van contrastar i molt amb els resultats del Tona i el Girona, que van sumar 32,84 i 30,30 punts, respectivament. El Club Patinatge Artístic Olot està disposat aquest dissabte a canviar el guió de l'any passat, quan va perdre la primera posició al Campionat de Catalunya. Les olotines sortiran últimes a la pista, després del Girona i el Tona, provisionalment abans de 8:45 de la tarda. El coreògraf del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, reconeix que parteixen amb un cert avantatge.
Sí, lògicament, de moment portem un avantatge bastant ampli respecte a la resta de classificats, però tot i així no ens en podem adormir ni ens en podem refiar, perquè l'any passat també vam començar la temporada molt bé i al Campionat de Catalunya vam perdre la primera plaça. Aleshores, som conscients de que els altres equips hauran fet canvis, hauran preparat de valent aquestes setmanes que han tingut de temps.
Amb el ball Siamo, el grup de Xou Petit del Club Patinatge Artístic Olot intentarà a defensar la sisena posició a l'Open Catalunya, que els donaria el bitllet per al Campionat d'Espanya. El Júnior buscarà repetir el segon lloc amb la coreografia Superat.
Sí, lògicament hi ha possibilitats perquè no hi ha cap altre equip que participi, són els mateixos que han estat en l'Open. La sisena plaça del grup petit i la segona plaça del grup júnior, encara si mantinguéssim els mateixos llocs, tindríem la plaça assegurada per participar en el Campionat d'Espanya.
El Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic tindrà lloc aquest cap de setmana al Pavelló d'Esports de Granollers i es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot des de les 6 de la tarda d'aquest dissabte en una retransmissió conjunta amb el partit de l'Hoquei Olot.
Doncs veurem a veure si el Club Patinatge Artístic Olot torna a aconseguir aquesta medalla d'or i aquest primer lloc en aquests campionats, i l'Hoquei Olot, que esperem que també guanyi el seu partit, igual que l'Unió Esportiva Olot en el partit contra el Castelldefels.